Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat l'antiga Convergència d'haver-se tornat independentista per escapar de la legislació espanyola arran dels presumptes casos de corrupció.
Ara entenem la pressa que tenen alguns per sortir d'Espanya i de la Unió Europea. Potser la pressa que tenen és de sortir del sistema judicial d'Espanya i de la Unió Europea, de les proteccions i garanties que tots els ciutadans tenim. Potser per això el senyor Artur Mas un dia va veure la llum i es va tornar independentista.
Més reaccions a les últimes revelacions sobre el cas del 3%. El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, creu que l'única alternativa als casos que afecten l'antiga Convergència és un canvi de règim. I en una piulada a Twitter, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat que hi hagi un silenci total, ha dit, de tots aquells que haurien d'estar donant explicacions. Més notícies, Mercè Jiménez.
Una de les detingudes acusada d'assassinar el germanastre del líder de Corea del Nord a l'aeroport de Kuala Lumpur assegura que va cobrar uns 85 euros per fer-li el que creia que era una broma televisiva. La noia de nacionalitat indonèsia i de 25 anys diu que va ser contractada per un grup d'homes que va identificar com a coreans o japonesos i que el líquid que li van donar per aplicar-lo a la cara de la víctima creia que era una al·lusió infantil. Segons la policia, la detinguda es troba en bon estat de salut, tot i que va estar vomitant durant les hores posteriors els fets, probablement a causa dels efectes tòxics del BX, la substància química usada per cometre el crim.
El brot de grip aviària que es va detectar aquesta setmana en una granja de Sant Gregori al Gironès tindrà conseqüències econòmiques pel sector. Segons ha explicat la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, el seu departament posarà en marxa aviat el procediment d'indemnitzacions per les explotacions que han hagut de sacrificar animals.
És evident que hi haurà impacte econòmic. A partir d'aquí ja hi ha unes indemnitzacions previstes per normativa europea i el que farem en els propers dies és, juntament amb el sector i sobretot amb el Ministeri, que és amb qui hem d'acabar d'aclarir i tramitar aquestes indemnitzacions, doncs ho ficarem tot aquest procediment en marxa.
Desarticulat, un grup que es dedicava als robatoris amb força en oficines i vivendes. La Policia Nacional ha detingut a Madrid els 5 membres de la banda, que també actuava a Barcelona i Alacant. Els lladres visitaven l'oficina o la vivenda dies abans del robatori. Anaven disfressats de tècnics de telefonia o de companyies d'alarmes. I amb el pretext de fer feines de manteniment, aprofitaven per estudiar en detall el tipus d'alarma, la ubicació de la centraleta i de la caixa forta. Amb aquesta informació, el dia del robatori forçaven els panys, anul·laven els sistemes d'alarma i obrien les caixes fortes amb un bufador.
I a Solsona ja tenen a punt el ruc de cartró que aquest vespre penjaran dalt d'un campanar i que marcarà l'inici del seu carnaval, un dels més populars de Catalunya. Abans es viurà la tradicional desfilada de comparses i l'arribada del rei Carnestoltes, que aquest any, atenció, canvien de lloc. Solsona, Eloi Barrera.
Bona tarda. Aquest any les carrosses, el rei Carnestoltes i el Mataruc d'Honor no arribaran per l'avinguda del pont, a la part baixa de Solsona, sinó per l'altra punta, a la carretera de Torà. Els organitzadors patien per les aglomeracions i han buscat un espai més obert. Maria Àngels Guilanyà és la presidenta de l'Associació de Festes de Carnaval.
Perquè a baix el pont quedava molt petit. Clar, és molt més ample aquí. I la gent es col·loca més bé, es veu més bé. Inclús si tu estàs aquí dalt del camp i mires cap amunt, ho veuràs tot.
El que no canvia d'ubicació són uns polèmics lavabos mòbils al nucli històric. Un centenar de solsonins han recollit firmes perquè els retirin, ja que al seu voltant s'hi genera incivisme i molèsties als veïns. L'Ajuntament els manté, però ha contractat una empresa de seguretat per garantir la calma. Eloi Barrera, Catalunya Ràdio, Solsona.
La tornada de Javi López, el capità de l'Espanyol, que feia més de 2 mesos que estava absent, és la principal novetat a la convocatòria de Quique Sánchez Flores per rebre demà l'Osasuna a Cornellà al Prat. A la llista blanquiblava també hi torna Mar Navarro i Pape Diop és baixa per sanció. El Barça aquesta tarda, roda de premsa de Luis Enrique abans de viatjar a Madrid per jugar demà al Vicente Calderón contra l'Atlètic. A primera s'ha jugat un partit aquest migdia amb remuntada local, a l'Alavés 2, València 1. Aquesta tarda, Betis-Sevilla, 1:15, Leganés-Depor, 7:15, i Eibar-Màlaga, a 8:45. El Girona juga aquesta tarda al camp del Mirandès a les 6 en un nou pas en l'objectiu d'ascens a primera. L'equip gironí segon a 9 punts del líder, que és el Llevant, i amb 7 punts de marge respecte al tercer classificat, que és l'Oviedo. Farem seguiment molt especial al Tot Gira d'aquest Mirandès Girona a Anduba. A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut jugarà a la pista del València a les 7 del vespre, i avui també semifinals de la Copa d'Hoquei Patins al Covendes. La primera a les 5 enfrontarà el Barça i el Liceu. A les 7 la segona entre el Vic i el Reus.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
Ens ho vèiem a venir, però ara tenim un informe que ho constata. Bona tarda, solidaris. Amnistia Internacional alerta de les conseqüències que té demonitzar els altres, pensar que els uns som els bons i els altres són els dolents. Les polítiques basades en la por i en la divisió social marquen l'informe anual sobre l'estat dels drets humans al món. Adriana Ribas, portaveu a Catalunya d'Amnistia Internacional.
Fins i tot els estats que afirmaven que defensaven els drets humans d'altres països ara estan massa ocupats en restringir els drets humans internament com per preocupar-se de rendir comptes als altres. I això ho veiem. La campanya electoral de Donald Trump ha estat un exemple claríssim d'una retòrica verinosa, que el que ens preocupa justament és que aquesta retòrica està convertint en política.
Retòriques que s'estan convertint en polítiques. 159 països a estudi. Els Estats Units, Hongria, les Filipines, Turquia, també l'estat espanyol. Casos recents que han encès les alarmes. Avui, als Solidaris, escoltarem veus per a la reflexió. Apunteu aquesta frase. Totes les democràcies europees tenen centres en què es practiquen interrogatoris coercitius, i això respon a la falsa creença de que la tortura és útil per obtenir informació veraç i valuosa. Ens l'ha dita aquesta setmana a Madrid el doctor Pau Pérez Sales. És psiquiatre de l'Hospital de la Paz, és pèrit en tribunals internacionals i expert en l'atenció a persones que han patit tortura i víctimes d'emergència humanitària. L'escoltarem a la segona part del programa. Ara, però, una cooperant catalana que acaba de tornar de l'Iraq. Ja és a l'estudi la Mireia Termes.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Acaba de tornar de l'Iraq, on ha viscut el darrer any, i de seguida que vam saber que era Barcelona li vam demanar que vingués als Solidaris. Mireia Termes, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ben tornada a casa. Moltes per quant gràcies. De temps?
Un parell de mesos.
Un parell de mesos. Sí. Fa molts anys que vius al Líban. I de sobte, per la teva feina amb una organització internacional, vas passar a viure a l'Iraq. Quant de temps hi has estat?
A l'Iraq hi he estat 18 mesos.
I treballaves per?
Per la Creu Roja Alemanya.
Per la Creu Roja Alemanya?
Sí.
Uh-huh. En quins projectes estaves?
Doncs estava coordinant projectes d'ajut humanitari, bàsicament de distribució de mantes, menjar, tot el que sigui l'ajut humanitari immediat, i també de construcció de refugis pels nou arribats que es troben a dins dels camps de refugiats.
Uh-huh. Un país, l'Iraq, que ja està prou devastat per la seva pròpia història i que també està rebent fluxes de fugitius de guerra que venen d'on?
De Síria.
De Síria. Quanta gent hi ha que viu a Síria, a Iraq, que digui d'aquesta manera?
Doncs actualment hi ha uns 250.000 refugiats sirians, i a part hi ha 3 milions i mig de desplaçats interns que actualment fugen de les zones que estan ocupades per l'estat islàmic.
Uh-huh. Quina ciutat vivies tu?
Estava a Duhok, és una ciutat al Kurdistan iraquià que està a prop de la frontera entre Síria i Turquia.
I què els passa a les persones que viuen en aquesta zona? Com viuen? Quin era el teu dia a dia, la gent amb la que tu tractaves, amb la que tu convivies?
Doncs a la ciutat de Duhok i als seus voltants hi ha 26 camps de refugiats incloent 4 de refugiats i 22 de desplaçats interns, però la majoria d'ells viuen fora dels camps de refugiats, bàsicament perquè els camps de refugiats estan localitzats en zones una mica remotes i prefereixen viure fora per temes de, doncs, de facilitat de trobar feina i d'altres comoditats com és l'assistència sanitària o fins i tot les escoles.
Llavors, quin avantatge podria tenir l'existència d'aquests camps?
La gent que viu a dins dels camps de refugiats no paga lloguer, no paga electricitat, no paga aigua. La gent que viu a fora, evidentment, ha de pagar per totes aquestes facilitats, però normalment comparteix pisos amb altres famílies. Per tant, pots trobar pisos, doncs, que t'hi trobes 2, 3, 4, 5 famílies i vint tots junts.
I pel que fa a les cobertures i a la protecció?
La protecció, bé, la majoria d'ells poden treballar. En aquest sentit, l'Iraq ha obert les portes a tots els refugiats i els desplaçats interns i tenen dret a treballar, tenen dret a anar als hospitals públics, a l'educació. Per tant, en aquest sentit, els serveis bàsics, doncs, estan coberts. Després, Nacions Unides els hi dona més protecció del que és temes més legals, més de, els hi dona l'estatus de refugiat.
Per què creus que l'Iraq, com a govern, ha decidit fer aquest pas, obrir aquestes fronteres i permetre que tothom que vulgui demanar refugi a l'Iraq hi pugui viure gairebé igual que un iraquià?
Suposo que perquè ells també han estat refugiats en altres països i doncs tenen aquesta cultura d'obrir fronteres. En el cas del Líban, per exemple, era completament al contrari. El Líban sí que va tancar fronteres amb els sirians, i això era segurament perquè també hi havia la història darrere dels refugiats palestins que hi havien anat al 48 i no tenien aquest precedent, que no volien que es tornés a repetir. En canvi, a l'Iraq aquest precedent no hi és, i suposo que han obert les fronteres per això.
No hi ha cap raó geopolítica, estratègica, amagada, diguem-ne.
Jo diria que no, en tot sàpigues. Cas ho desconec, sí. I de fet, tots aquests desplaçats interns havien d'anar a algun lloc igualment, i actualment l'única zona segura de l'Iraq és el Kurdistan.
Tota l'ajuda que tu dius que ajudaves a repartir, que contribuïes amb la teva feina, d'on venia, d'on prové?
Els fons venien del govern alemany
directament.
Sí.
És molta, és poca en comparació amb altres comitès que pugui tenir la Creu Roja d'altres països?
És considerablement alta, perquè també Alemanya té un interès de mantenir els refugiats a Orient Mitjà, per tal de no, bueno, intentar frenar una mica l'allau de refugiats a Europa, i no només al govern alemany, sinó que a Iraq hi ha un nombre molt alt de ONGs amb un pressupost bastant alt, perquè, bueno, primer perquè l'emergència és molt alta, però segon també perquè molts dels refugiats que estan arribant a Europa provenen d'Iraq, no només de Síria.
I tant a l'Iraq com al Líban, per la teva experiència, què creus que és el que cal? Quines són les feines prioritàries, més enllà de l'assistència humanitària d'emergència, que haurien d'emprendre les organitzacions, les ONGs, però també les institucions? Perquè una cosa és com ho veiem des de Barcelona, en aquest estudi de la Diagonal, avui que plou, i una altra cosa és com es veu des de les ciutats com les que tu has vist els teus últims 4-5 anys.
Mira, la majoria de refugiats que estan a Iraq ara mateix, i són des de fa 3 i 4 anys, perquè la guerra està durant
massa,
exacte, i molts d'ells ja han rebut ajut humanitari, estan vivint en camps de refugiats, no volen anar a Europa perquè allà és casa seva, i el que volen és treballar. Per tant, anar donant ajut humanitari és una cosa, com sempre dic jo,
que té un recorregut, té un
sí,
temps curt,
però és per posar pedaços, però en el fons el que s'ha de fer és generar llocs de treball, que puguin començar a tenir una vida més o menys normal, sobretot pels refugiats sirians. Hi ha la concepció de que encara que la guerra de Síria acabi, aquests refugiats no tornaran, i és bàsicament perquè la majoria de refugiats sirians que hi ha al Kurdistan iraquià són kurds de Síria, i es troben molt més còmodes al Kurdistan iraquià que no pas a Síria.
A la pròpia Síria.
Sí, exactament. A part, al Kurdistan iraquià, qui té accés a poder treballar, els salaris són més alts, les condicions de vida són més bones que a Síria. Per tant, hi ha aquesta mena d'idea de que encara que s'acabi la guerra no tornaran a Síria. Per tant, la creació de llocs de treball és molt important.
És prioritària.
Exacte. I d'intentar establir un sistema de vida que sigui més a llarga durada. Pels desplaçats interns és una mica diferent, ells també hi són des del 2014, però la idea és que tornaran als seus pobles d'orígens, que són a dins mateix d'Iraq, però amb una altra governació. El problema és que per tornar als seus pobles d'origen, que han estat ja alliberats per l'estat islàmic, el que es necessita és la construcció de les cases, del sistema d'electricitat, de tornar a crear hospitals, escoles, tota la infraestructura per poder crear un lloc habitable on abans hi vivien.
Quin és ara el poder, la força del Daesh a l'Iraq?
Home, ara està perdent molt de poder, sobretot perquè s'està intentant alliberar la ciutat de Mosul, que és la ciutat més important que tenien fins ara. La meitat de la ciutat ja ha estat alliberada, ara s'està combatent a la segona meitat de Mosul. Es preveu que trigarà uns mesos més perquè està sent molt complicada. Però si realment s'acaba d'alliberar Mosul, l'estat islàmic està perdent molt poder a Iraq.
Tu tens por de la guerra, Mireia?
Quina pregunta. No, jo crec que un cop estàs allà es veu molt diferent. Sí que jo estava vivint a una ciutat bastant a prop de Mosul, però no tens tanta la sensació d'estar en una guerra, perquè en el fons Dohuk és una ciutat molt tranquil·la, i tot i que sí, que anàvem molt a prop de Mosul a repartir l'ajut humanitari, al final també la Creu Roja ens proporciona un sistema de seguretat bastant important. Uh-huh. I la sensació de por no hi és, i en el fons també se t'oblida quan estàs treballant, és molt més important el que estàs fent, que no, òbviament tens en ment tot el context, no?
No, però... pots perdre consciència tampoc
no,
d'on ets i el context en el que estàs,
evidentment. Però...
I la gent amb la que tu tractaves?
Si tenen por?
Sí.
Clar, ells han viscut en permanent conflicte des de fa molts anys.
I n'hi ha que hi han nascut.
I jo crec que al final un s'acostuma.
Això és, potser és el pitjor, no, d'això?
Sí, exacte.
Permetre com la consciència humana arriba a un punt que això ho minimitza.
Sí.
Quan és un drama.
Sí, i tant.
I ara on, Mireia?
Ara, de moment, aquí estic esperant la següent missió, que encara no sé on serà. Uh-huh. Però segur que, bueno,
ben aviat
n'hi haurà alguna.
Doncs esperem que o allà o quan tornis ens ho passis a explicar pels solidaris. Mireia Termes, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Sé que en un punt molts de vostès arrufaran el nas, però jo em limitaré a explicar el que aquests dos ulls van veure. La bona història sempre costa un xic de creure, però el relat és tan verídic com fatídic al final. En Salvador sent repugnància per la humanitat i amb 70 anys diu que no té per què amagar-se'n. Sorprèn a tots per segon cop vol apuntar-se a autobús i caminada un diumenge pels estanys.
Hola, sóc la Gemma Noguera, especialista en comunicació i publicacions del programa de perfils de ciutat resilient de les Nacions Unides. Us volem animar a visitar l'assaig fotogràfic de Kabir Barluefen, Cap a on anem?, on es mostren les conseqüències humanes de l'augment del nivell del mar. L'exposició demostra que el canvi climàtic ja és aquí, ja ha arribat a territoris tan diversos com ara Groenlàndia i Bangladesh, però també al Regne Unit o als Estats Units. I queda palesa l'urgència d'actuar ara. Podeu visitar l'exposició fins al 17 de març al recinte modernista de Sant Pau, al pavelló de la Puríssima, en l'horari habitual del recinte. No us la podeu perdre, us hi esperem amb els vostres fills. Més informació a cityresilience.org o santpaubarcelona.org.
Solidaris, un programa de comerç just.
Quantes vegades sentim un so com aquest al cap del dia? I ja ni ens plantegem com era la vida sense aquestes alertes, sense un missatge, sense tombar el cap per mirar la pantalla d'un telèfon enmig d'una conversa amb una altra persona. Mouen milions de diners arreu del món, influència, poder i tecnologia, que massa vegades afecten a la vida de les persones que els fabriquen, per no parlar de les conseqüències que poden tenir pel medi ambient. Barcelona, capital del mòbil. Barcelona també, capital dels moviments socials que volen que hi posem consciència. Ningú diu que no els utilitzem, però fem-ho amb cap i sabent les conseqüències. Avui la xarxa Molina al Mobile Social Congress.
La setmana vinent comencen dos congressos relacionats amb mòbils i noves tecnologies a la ciutat de Barcelona. La xarxa Molina es centra avui en parlar de la segona edició del Congrés Alternatiu de l'Electrònica, el Mobile Social Congress, que comença dimarts 28 de febrer. un congrés on es tocaran temes que passaran desapercebuts en el Mobile World Congress: drets laborals, minerals de sang, obsolescència programada i els impactes lligats a les cadenes de subministrament i al cicle de vida electrònica. Mònica Vega és responsable de campanyes de Setem.
Doncs aquest any el Mobile Social Congress l'hem estructurat en dos dies i en dos eixos. Llavors, el primer dia farem un eix que va més enfocat a donar a conèixer tots aquells impactes que té tota la indústria dels aparells electrònics, en concret dels mòbils i tabletes, sobretot als països de l'anomenat sud. Llavors treballarem amb taules rodones, amb tallers, amb projeccions, i treballarem les temàtiques de l'extracció dels minerals, de la producció que es fa a les fàbriques i de tot el tema dels residus tecnològics.
Doncs aquest serà un dels eixos, però també es parlarà de l'impacte que tenen les societats més consumidores de tecnologia en la producció de la indústria de l'electrònica, programari lliure, comunicacions i el procomú. Òscar Rando, de la cooperativa de serveis de telefonia Som Connexió, una de les moltes entitats que participen en el congrés.
El paper de Ticom, Som Connexió i d'altres entitats, com podria ser la Fundació Gifi, no? O com podria ser la gent de Django, d'alguna forma és intentar introduir una alternativa des d'una perspectiva de consum a un sector que està totalment, doncs, manegat per les grans corporacions multinacionals, que només tenen un interès, no?, en guanyar cada dia més diners, i que al final tot allò del consum, dels serveis de les persones, i que realment la tecnologia pugui estar a disposició del benefici de les persones, que posi al centre les persones, ho tenen abandonat, no?
Aprofitem per entendre què fa Som Connexió en un món, el de les telecomunicacions, tan monopolitzat per algunes empreses del sector.
Primer, el que estem és donant resposta, doncs, a tota una situació d'un negoci que està atacat de sang, no? Perquè hi ha molta gent que mor al Congo per l'extracció de minerals per poder fer els telèfons mòbils. És un negoci que està atacat de maltractaments a les persones, ja sigui des d'una perspectiva física, psicològica, humana i laboral, i és un negoci que ens està tornant totalment bojos, no? Com diu el Jorge Richman, que diu que estem en aquest moment històric, estem més disposats a entendre que s'acabarà el món que no el fet de que ens quedarem sense smartphone, no? Llavors això hem de donar una resposta col·lectiva, i des del consum doncs podem començar a treballar també totes aquestes qüestions.
El Mobile Social Congress, que per cert han fet un vídeo promocional molt interessant. Veuen les conseqüències més immediates d'estar tot el dia mirant la pantalla del mòbil. Per exemple, xocar amb un fanal.
Minerals de sang.
Explotació laboral.
Residus electrònics.
Programari privatiu.
Mònica Vega insisteix en algunes de les necessitats del Mobile Social Congress en contraprogramació al Mobile World Congress.
Precisament perquè creiem que en el Mobile World Congress l'únic objectiu és generar el màxim benefici de les empreses, però en aquest cost de càlcul benefici no entra tots els impactes socials i ambientals que causa aquesta indústria. Llavors volíem generar un espai on entitats que estem treballant des de diferents sectors, però en aquest àmbit de l'electrònica, a explicar tot allò que hi ha darrere d'aquestes pantalles.
Es parlarà d'obsolescència programada, de tota la part extractiva, la cadena de subministrament dels telèfons mòbils, però també de la part de la producció.
Les grans marques, com està passant en altres indústries també, subcontracten, i llavors el que fan és contractar fabricants a l'Àsia. Allà el control del que passa dins de les fàbriques és molt més complicat, però està constatat de que la vulneració de drets humans i laborals dins de les fàbriques on es produeixen els telèfons mòbils és horrorosa, amb jornades laborals de fins a 24 hores, amb salaris de misèria que llavors les persones treballadores es veuen obligades a fer totes aquestes hores extres per poder tenir un sou mínim que permet complir amb les necessitats bàsiques, treballar amb productes altament tòxics, sense protecció ni sense formació per utilitzar-los, i fins i tot es parla de treball forçós infantil, no?
A Al Mobile Social Congress es parlarà de la sobirania tecnològica per demostrar que les noves tecnologies potser no estan tant al servei de les persones.
No, un altre món no és possible, un altre món ja està funcionant, l'estem construint i estan tirant endavant. La part positiva d'aquest congrés és que som un bon grapat d'entitats, empreses d'economia solidària i tal, que ja estem fent i estem construint i donant una alternativa doncs, a aquest sector tan indecent, tan inhumà i que ho estem fent, no? A partir d'aquí aquest és un motiu interessant, no? De celebració. Un altre motiu de celebració és el fet de que totes aquestes alternatives necessiten de la gent per poder-se construir. Les grans empreses de l'oligopoli són tan pobres que l'únic que necessiten per fer les coses són diners i nosaltres necessitem persones, necessitem persones que tinguin la voluntat ferma d'entendre que amb la seva opció de consum, amb la seva aportació de petita de capital, no només poden rebre un servei, com deia abans, sinó que poden estar transformant el món.
Moltíssimes entitats participen en aquest Mobile Social Congress. Hi haurà tallers, també hi haurà música i atenció, perquè també hi haurà la Restart Party, un espai on un grup de voluntaris amb habilitats tècniques ajudaran a reparar els aparells electrònics espatllats.
Podeu veure el programa complet d'actes i fer la vostra inscripció a mobilesocialcongress.org.
Pregúntales cómo se sienten, en qué piensan. Vivir es un derecho, vivir no es la recompensa y la mejor defensa. No creo que sea un buen ataque luchar por la dignidad, porque si no estamos en jaque mate al ego.
Hola, soy Irene de Stop Mare Mortum. Des de la plataforma Stop Mare Mortum us volem convidar a visitar l'exposició A peu de tanca del fotoperiodista Antonio Sempere. En aquesta exposició ens mostra la greu situació que viuen les persones que volen accedir a Europa pel sud de l'estat espanyol, així com la vulneració dels drets humans que es viu cada dia a les nostres fronteres. La podeu veure a la Sala Foyer del Centre Cívic del Pati Llimona, que està al carrer Regomí número 3, del 22 de febrer fins al 15 de març, de dilluns a dissabte. Podeu consultar els horaris a la web. I recordeu, si parlem de fronteres, no podem oblidar la que ens toca de més a prop, la nostra frontera sud. Per canviar les coses cal que les coneguem. Així doncs, us convidem a endinsar-vos en aquesta realitat. Us hi esperem.
Mireu-nos als ulls, som el poble que demana, tan sols armats amb l'esperança que els deixeu passar.
Per cert, que aquest tema que escolteu és una novetat, és estrena a la ràdio. Es diu Deixeu-los passar. Canten la Marina Vizcarro i el raper Rídic i els nens i nenes de l'associació educativa Itaca de l'Hospitalet de Llobregat. És important la banda sonora, però encara és més edificant veure el videoclip. És un projecte de micromecenatge que destinarà tots els beneficis a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. I el podeu veure a través de la plataforma Bandcamp.
Deixeu-los passar. Deixeu-los
passar.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Fàcil acostumar-se al que és bo.
Can és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, les aletes de pollastre des de 3,65 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Si vius per al cine, prepara't per un cap de setmana d'Oscars. De grans estrenes, d'emocions, de grans històries que desafien el pas del temps. Cap de setmana d'Oscars a TV3. Aquesta tarda, Brokeback Mountain i després, Camí de perdició.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Aquí t'espera el meu somriure, l'empenta que fa girar el món.
Solidaris. Idees que transformen.
Idees i professions que transformen. Fins les 4 a Catalunya Ràdio.
Amb Adrià Bas.
Avui, la ciència visita els solidaris.
Ihr Lieben, el Oma mit Nacht.
غادي موتوا خيا مع بلادي هجرة وقتل وخطف وجوع قلبي تمزع بالضلوع يلي بين الأمم تنادي.
Ara fa just una setmana, a Barcelona, entre 300.000 i 500.000 persones van sortir al carrer per reclamar que les autoritats europees facin un gest per acollir aquells que fugen de la guerra a Síria. I aquell gest segurament no va servir per canviar la vida de ningú l'endemà, no pas els que demanen refugi. En tot cas, als manifestants els va servir de catarsi per reafirmar la seva posició a favor dels drets humans, per identificar-se com a poble que vol ser actor de pau i que creu en els valors de la convivència. I segur que això els va fer sentir més bé amb si mateixos. És un mecanisme mental, és pura biologia. La psiquiatria té molt estudiats els efectes de la solidaritat en el cervell humà. Però, i de l'altra banda, coneixem els efectes psicològics que pateixen les persones que ho han perdut tot en una guerra? És important saber-los. Per això avui hem convidat un doctor en psiquiatria. Treballa a l'Hospital de la Paz a Madrid. És expert en l'atenció de víctimes d'emergències humanitàries i és pèrit reconegut davant dels tribunals internacionals de drets humans. Doctor Pau Pérez Sales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quant de temps trigaran a recuperar-se psicològicament les persones que fugen de Síria?
Doncs les persones que fugen de Síria han patit situacions extremes, la majoria d'ells. Amb els estudis que tenim, fins un 15-20% han patit situacions de tortura, o un 50-60% han vist la seva casa destruïda, amb bombardejos, etc. Quan un pateix l'impacte de situacions traumàtiques tan extremes com aquesta, parlem en molts casos de generacions. És a dir, la pròpia persona necessita anys per recuperar-se i això passa a les següents generacions.
Generacions, eh? Quines són les conseqüències directes a nivell psicològic quan has de fugir amb el que portes a sobre, quan deixes enrere la casa, les arrels, la família, i a sobre, en el camí, en aquesta fugida, tens un tràngol rere l'altre?
Bueno, les conseqüències sobretot són a nivell de la teva posició amb el món, no? Tu vius amb un projecte de vida, tens un món construït en el qual hi ha unes certes seguretats i de cop i volta el món és un lloc en el que tot ho pots perdre en un moment, és un lloc en el que a l'atzar decideix per tu i és el que condiciona la teva vida, en el que no et pots enfiar del reste de sers humans perquè no saps qui és un amic i qui és un enemic i per tant tens que és sa o és adaptatiu el ser desconfiat o el ser paranoic. I al final et trobes en un entorn en el qual per adaptar-te tens que deformar-te a tu mateix i crear una identitat que és una identitat que et permet sobreviure enmig del conflicte, no? Aleshores, donar la volta a això, tornar altra vegada a recuperar els eixos bàsics d'una persona que es mou al món és molt complicat perquè necessites tindre experiències que et permetin recuperar aquest tipus de confiances, no? Per això, per exemple, tenim estudis que ens diuen que, parlem d'estudis amb milers de refugiats, que ens diuen que quan un mira el pes comparatiu de els fets traumàtics viscuts al país d'origen, el procés migratori i la situació al país d'acollida, la situació al país d'acollida és millor predictor de les conseqüències a llarg termini. És a dir, no tenir papers, no tenir treball, que no et reconeguin el teu patiment, que des del punt de vista legal siguis perseguit, té conseqüències inclús més greus que el teu que el patiment
que el propi patir. Fet que t'ha fet marxar.
Per què? Perquè estem aprofundint el dany aquest que us estic explicant, no? Perquè en lloc de poder trobar un entorn en el qual jo puc tornar a recuperar els eixos de confiança amb els demés, etcètera, etcètera, el que tinc és un aprofundiment del dany en el país d'acollida.
Llavors, a qui li correspon legítimament, no legalment, legítimament, ser el reparador a les societats de rebuda, als governs?
L'estat de rebuda, per suposat, un deure ètic, perquè tothom pot ser refugiat i perquè hi ha unes convencions internacionals i una solidaritat bàsica que impliquen a tothom, no? Per tant, aquesta mena d'agendes polítiques en la que mesurem cada refugiat són inacceptables i serien, des d'algú, impensables fa 50 anys, no? Ara estem transgredint moltes barreres ètiques que són impensables.
I això afecta a tothom de la mateixa manera? Qui són les persones més vulnerables en aquest cas?
És difícil dir-ho, perquè la vulnerabilitat o no depèn Molts cops de la primera infància que tu vas tenir, de fins quin punt vas aconseguir estabilitzar unes eines bàsiques per enfrontar les situacions traumàtiques, i això depèn molt de la persona. Hi ha persones que diríem que són tremendament fràgils i després treuen fortalesa les situacions més adverses, i a l'inrevés, no? Sempre hi ha col·lectius, pues els menors no acompanyats, les persones discapacitades, etcètera, etcètera, que tenen, diguem, més factors de vulnerabilitat, no? Uh-huh. Però hi ha un element de resistència individual del que encara no en sabem massa.
Vostè és expert en atenció psicosocial a víctimes d'emergències humanitàries. Què és el primer que caldria fer per atendre aquestes persones?
Bueno, el primer és respectar els processos de cada persona, no? Molts cops pensem que, per definició, una persona que arriba en una situació d'aquestes és una persona que necessita d'atenció psicològica, i hi ha a vegades una sobreactuació, no? Moltes vegades la persona només necessita un espai per poder explicar el que li passa, i soluciones prácticas al que li passa, no? Menys psicòlegs i més allotjament, més treball, més condicions dignes, més tal, no? I això, que és el que en diem un enfoc psicosocial, hi ha vegades que no n'és prou, i hi ha un percentatge de gent, posem un 10%, un 15% o un 20%, que necessiten un tipus de recolzament psicològic específic perquè no poden elaborar, i amb aquesta gent és el mateix sentit fer programes d'intervenció psicològica. Però en realitat la majoria de la gent el que vol és coses pràctiques davant d'una situació desesperada en què ho han perdut tot i en què tenen que reconstruir un projecte de vida.
Per tant, posi'm exemples de bones pràctiques en atenció a persones com les que estem parlant.
Per mi una bona pràctica és que tu tinguis llibertat per poder decidir a quin país vas, tinguis llibertat per poder decidir què és el que vols fer en quant estudis, en quant, no? I això el que significa és que no et dirigeixin, que si tu has perdut tot i d'alguna manera el que et queda és que la teva vida és, la decideix els altres, l'atzar, la guerra, etc. No vagis a un país en què també hi ha una altra gent que van vestits de funcionaris o de ONGs, dona igual, que són els que decideixen per la teva vida, no? Llavors, autonomia, control, dignitat.
Podem aventurar que el Canadà és on hi haurà menys conseqüències psicològiques, on les persones que hi han anat a viure, tenint en compte que han obert molt les fronteres per a persones que demanaven refugi, on aquestes persones millor es podran situar i millor podran recuperar-se?
És complicat.
O és massa aventurat?
És massa aventurat. No tenim estudis i és massa aventurat. Mm-hmm. Perquè, per exemple, Holanda és un país que sempre ha tingut una política molt oberta d'acollida de refugiats, però dintre d'això, per exemple, ha hagut èpoques en què la seva tendència ha sigut a agrupar els refugiats en determinats llocs, no? Amb altres, la tendència ha sigut a dispersar-los pel país, no? I les conseqüències han sigut radicalment diferents amb una política que amb l'altra. Quan la gent està junta, crea xarxa, hi ha recolzament dels uns amb els altres, etcètera, no? Quan tu disperses, home, afavoreixes una certa integració, però la gent es sent molt més sola i té moltes més dificultats psicològiques. Hi ha molts elements subtils i no es pot generalitzar.
El que viuen les persones refugiades es pot considerar tortura?
Bueno, la tortura la perpetren els estats. Podríem dir que una situació és tortura si hi ha una intencionalitat amb aquesta situació. És a dir, si jo tinc una persona o un grup de persones de manera intencional amb unes condicions inhumanes d'indignitat i de submissió, això podria qualificar-se com tortura, no?
Haver bombardejat una ciutat com Alep i que ara estigui completament destruïda, ho és?
Aquí entra en una situació diferent, que és si existeix en l'ordenament jurídic internacional el concepte de tortura col·lectiva. Uh-huh. Perquè llavors diríem, evidentment, que Gaza, per exemple, seria un cas de tortura col·lectiva.
Exacte.
Perquè tenim 1.200.000 persones tancades en un camp de concentració, no? El que passa és que internacionalment hi ha altres delictes, el genocidi, etc., però no la tortura que es poden considerar col·lectivament. La tortura es fa sobre persones individuals i, en aquest sentit, un bombardeig no seria una situació de tortura.
El doctor Pau Pérez Sales acaba de publicar el llibre Tortura psicològica, definició, evaluació i medides, editat per De Klee de Broeyer, que sobretot està adreçat a professionals de la medicina, juristes, advocats i experts de medicina que vulguin tenir dades científiques d'una pràctica que no només no desapareix, sinó que es perfecciona i que cada vegada és més subtil i més devastadora. I avui l'hem volgut convidar als Solidaris precisament per fer un exercici d'empatia amb les víctimes, perquè entenguem les conseqüències psicològiques, les clíniques en molts casos, de les persones de qui tant hem estat parlant darrerament, els fugitius de guerra, els sol·licitants d'asil. Més que de mètodes, vostè parla d'entorns de tortura. Què vol dir?
Parlem d'entorns de tortura perquè molts cops el que trenca una persona, la tortura des del punt de vista mèdic i psicològic la definim com el procés de trencar la identitat d'una persona per aconseguir que faci coses afins al que vol aconseguir el perpetrador.
Aquesta
no?
És la definició mèdica, diguem-ne.
La definició mèdica, que no és la legal, que és una altra, que si vol després en parlem. Uh-huh. Aleshores, això molts cops es aconsegueix amb mètodes molt sutils. Marcelo Viñar, que és una persona gran, un psicoanalista d'Uruguai que té 80 anys i que va escriure un dels primers llibres sobre la tortura com psicoanalista i com a torturat al mateix temps, ell deia, per exemple, que les coses que et trencaven era que et tinguessin dies sencers dempeus cara a una paret sense que ningú et parli, no? I l'angoixa que això et crea i el rau-rau d'estar constantment lluitant contra tu mateix amb el pensament, no? El fet de que no et deixin al lavabo i de que tu estiguis lluitant contra tu per no fer-te les teves necessitats a sobre i per no perdre la dignitat, no? O la por que se't va ficant a dintre i que ja no t'abandona a tota la teva vida, no? Llavors, quan pensem en la tortura estem pensant molts cops en la picana, amb tota la parafernàlia de la tortura medieval o de la tortura latinoamericana dels 80, no? I en realitat del que estem parlant aquí són d'elements que presos un a un no consideraria mètodes de tortura potser, però que junts fan que una persona entri en una situació d'esgotament cognitiu, físic, emocional, que al final fa que es trenqui en un període de temps infinitament més breu que amb la tortura basada purament en el dolor físic.
Uh-huh. Hi ha tortures dures i tortures toves, o la tortura és tortura tal com vingui?
La tortura és tortura tal com vingui, i a més això que diu vostè és força important, perquè amb el sistema legal es distingeixen dos nivells. Un és la tortura i l'altre és el tracte cruel inhumà. I es diu que el tracte cruel inhumà és una forma menor de tortura, no? I que per tant la tortura hi hauria un patiment greu. Però què és un patiment greu? No? Qui defineix el que s'entén?
On és la gravetat?
Greu? Exacte, no? I per exemple tenim un cas molt conegut, una demanda que va presentar el govern d'Irlanda contra el govern d'Anglaterra, la Cort Europea de Drets Humans, en què presenta 300 casos de ciutadans irlandesos que havien sigut interrogats per l'exèrcit britànic i que els havien tingut una setmana sense roba, de cara a la paret, encaputxats, sense molt poc de menjar, amb interrogatoris constants i amb el que s'anomena soroll blanc, que és una màquina que emet un soroll que no el podem sentir, però que et va, per dintre et va provocant irritació. Doncs la Cort Europea va considerar que tot això que els estic explicant no arribava al dintell de la tortura, sinó que era tracte cruel o inhumà. Clar, això és impensable. Si vostès es fiquen en la situació del que els estic explicant, per què? Perquè hi ha la subjectivitat de què és el que considerem una cosa o l'altra. Mm-hmm, no?
Del grau de tolerància.
Els psiquiatres, els metges en general, pensem que la distinció entre diferents nivells de tortura no té cap sentit, perquè hi ha un element de subjectivitat en el qual coses aparentment menors poden destrossar una persona i coses, en canvi, molt aparentment molt greus poden haver persones que les resisteixin molt bé. I el que importa és quina és la intenció que té el perpetrador i per què està fent el que fa, i no tant el patiment que es provoca en la víctima, no? Uh-huh.
En el seu llibre vostè fa una gradació, no?, d'aquestes intencions dels perpetradors?
Bé, és que un dels problemes que tenim des del punt de vista de les persones que treballen com pèrits en víctimes de tortura és que, segons la definició de la tortura, hem de demostrar que hi ha una intencionalitat, una intenció per part de la persona que fa la tortura, i això és molt complicat, perquè si ho pensen bé és com intentar entrar al cervell del perpetrador, no? Si jo, per exemple, i poso alguns exemples, si jo veig que hi ha un patró, és a dir, que aquesta persona està fent el mateix en moltes persones, puc pensar que hi ha una intencionalitat, no? Si jo veig que hi ha que la persona està ja completament indefensa i seguim fent-li mal, això demostra una intencionalitat, no? I al final el que intentem és dotar d'eines científiques al treball de defensa de la víctima, perquè la tortura quasi sempre succeeix sense testimonis i molt sovint l'informe pericial que fem nosaltres és l'única eina que té la víctima per defensar-se fora del torturador.
Llavors, a partir de la seva experiència com a pèrit en drets humans, des del punt de vista de les víctimes, uh-huh, a banda d'aquests informes que poden justificar la seva defensa, hi ha mecanismes per sobreviure a la tortura?
Un cop més depèn de la persona. Jo he treballat amb supervivents de violència política, amb persones torturades de Xile, d'Argentina, d'Uruguai, que han passat per tortures brutals i que, en canvi, ells diuen que no tenen ningun tipus de seqüeles, pues perquè això era part d'una lluita política, d'una militància, i en tenien que estava inclòs dins de la militància, no? Gent del País Basc.
Que era un preu que havien de pagar.
Que era un preu que havien de pagar, no? I, en canvi, tenim ara, jo tinc a la consulta diversos casos de gent jove que està participant dels moviments socials, de les marees, de tal, gent que mai esperaven que un policia li pogués donar un cop, que un policia pogués estar encaputxat i el pogués tenir enfront d'una paret, etc. I que davant de situacions, com podria dir, comparativament menors, com passar una nit a comissaria, queden impactats durant molt de temps i, des de luego, mai més tornen a participar en ningun tipus d'iniciativa social o política. No?
No, es fan enrere o tornen amb més força?
Quan és a dir, el trauma de la tortura és brutal. Gent que ha sigut torturada en tortures greus fa 15-20 anys segueixen dormint malament, segueixen tenint malsons, segueixen, segons el que senten, el que veuen, reaccionant amb alarma, i això el que fa és que tu evitis les situacions que tu puguin recordar, no? Generalment una persona que està molt danyada per la tortura el que fa és abandonar tot tipus de militància.
I existeix el botxí, el torturador penedit?
Existeix, clar que existeix, i tenim documentals i tenim llibres de torturadors empenedits.
És un penediment real?
En alguns casos sí. Hi ha, per exemple, un llibre que es diu Jo fui torturador, a més em sembla que està en català, a l'editorial Laia, de Hugo Rivas, que és un extorturador uruguaià. Hi han casos de gent que després recapacita i que... Però la majoria de casos no és així. La majoria de casos són penediments que tenen que veure amb lleis d'amnistia, amb indults i amb oportunisme polític, no? Uh-huh. Estem veient, per exemple, ara a Colòmbia, que hi ha la dita Llei de Justícia i Pau,
sí,
en la qual es canvia la veritat, entre cometes, per una condemna menor, i com els paramilitars confessen davant de la televisió crims, suposadament empenedint-se, no? I el que es veu fora de càmera i quan es parla amb la gent, etc, és que és un empenediment fictici, que és una teatralització...
Un vehicle per...
És una teatralització per aconseguir un indult. No?
Els torturadors han de participar en la reparació?
Bé...
Aquell que ha estat botxí ha de formar part d'un procés de diàleg, d'un encontre amb la víctima...
Això és molt interessant. Això depèn essencialment de la víctima. És a dir, el perdó, el que es demani perdó o el que es facin cerimònies de, entre cometes, reconciliació, que és un terme molt, molt debatut i molt complicat, depèn d'allò que per cada víctima en concret pugui ser reparador. El perdó és un privilegi de la víctima, mai pot ser una obligació ni pot ser un deure moral, i la víctima tindrà que decidir si com a part del seu procés el perdó li permet trobar uns certs equilibris, o al contrari, si l'omple de ràbia, l'omple i el sent injustament tractat, no? I exactament igual amb aquest tipus de diàlegs, no? S'han fet bastantes trobades, per exemple, entre víctimes d'ETA i perpetradors, i hi ha un llibre de Julián Ríos que recull al rodó de 25 trobades, no? Per algunes persones això és reparador, per altres seria impensable i podria ser psicològicament molt perjudicial. Llavors s'ha de veure cas a cas i per cada perpetrador i per cada víctima veure quin sentit tindria aquesta trobada, quins serien els objectius i acompanyar tot el procés. No?
I la culpa? La culpa quan algú se'n sent que t'ha d'acompanyar la resta de la teva vida? Se'n donen de casos de culpa en aquests casos?
M'estàs parlant de perpetrador o de la víctima?
Bé, de tots dos.
Vale,
el més fàcil és pensar que sí, li preguntava pel perpetrador, però potser la víctima també.
En el cas de la víctima és terrible, perquè efectivament moltes víctimes de tortura senten culpa i senten vergonya. I això té a veure amb el que jo deia abans, que és que la tortura avui en dia no és física, és psicològica, no? I el que fem és degradar-te, humillar-te, crear situacions d'indignitat, i aquesta vergonya, aquestes imatges de veure't nu, de veure't menyspreat, etc., queden per tota la vida, i jo els malalts que tinc a la consulta que tenen un pronòstic pitjor, que portem més anys treballant, són malalts en els quals hi ha vergonya i hi ha culpa intensa, no? I a vegades, o moltes vegades, són culpes que ens semblen ridícules, no? Que diem, com pot ser que sobre tot el que li han fet es senti culpable, no? I es sent culpable potser per coses que va pensar, o sent culpable perquè la família va patir les conseqüències de que en veia el detingués, sinó per coses sobre les quals no tenia control, no? Uh-huh. Però la culpa, una de les coses que la defineix és que és irracional, no? O que la lògica és una lògica que no és evident a primera vista, uh-huh. i per tant estan allà, no?
Ara estava pensant, i les víctimes de segon grau? És a dir, els familiars, les persones més pròximes a una persona que, per desgràcia, ja no hi és, que ha mort. Aquestes persones, que tampoc no són l'activista que en un moment donat es va predisposar a fer una acció determinada o que es va posar en mans d'un govern que el va torturar, aquestes persones, que potser no tenen el mateix mecanisme mental, són capaces de fer aquest exercici?
Tens tota la raó. Mira, vam fer un treball, ara fa uns 4 anys, comparant l'impacte psicològic amb un grup de 30 expresos polítics argentins comparat amb 30 familiars de persones detingudes desaparegudes, no? Al nord d'Argentina, frontera amb Bolívia. Uh-huh. I el que trobàvem és que l'impacte psicològic era 10 cops superior amb els familiars de desapareguts. Per què? Doncs perquè és un familiar que, com tu dius molt bé, no és militant, que el que té és un procés de dol congelat perquè no té els restes de la persona desapareguda, uh-huh. i perquè està permanentment buscant, i perquè, mentre el militant pot donar lògica al seu patiment i té una lògica política, en canvi el familiar no pot trobar aquesta lògica. Llavors el que té simplement és una
venjança.
Ferida. Clar, és una ferida que no pot comprendre com algú pot fer això, com li pot fer això al meu fill, com pot fer això. I quan tu no entens la lògica de per què t'han fet mal, és molt més difícil poder-la processar.
És molt interessant aquesta conversa, eh? Hi ha veritable voluntat internacional, política, jurídica, per evitar tot això? Ara mateix tothom està a l'expectativa de Donald Trump, que justifica la tortura i la defensa amb el pretext de la seguretat nacional, i perquè hem de defensar el món dels dolents, com ell diu, ho ha dit així literalment. Llavors, els ciutadans estem disposats a tolerar-ho pel bé comú, per la democràcia, per la por a perdre l'estabilitat que tenim?
Bé, són dues preguntes en una. Una és respecte als estats.
Sí, efectivament, estats, són dues en una.
Els estats... Miri, jo tinc amics del País Basc que et diuen que quan, bueno, Franco torturava, quan va morir Franco, va arribar l'amnistia, etc. El primer torturat del postfranquisme va ser 3 mesos després de la mort de Franco. És a dir, mai es va deixar de torturar el País Basc. Clar, òbviament, aquest no és el discurs oficial, no? Totes les democràcies europees tenen centres en què es fan servir interrogatoris coercitius. I això, amb què té a veure? Té a veure amb una falsa creença de que la tortura és útil o de que permet obtenir informació valuosa, no? I aleshores, quan un polític sent que hi ha una amenaça a la seguretat o que la seguretat és electoralment important, aleshores qualsevol eina és vàlida, no? I el que fa és mirar cap a una altra banda i deixar que la gent que està per sota actuï.
Acaba de passar desapercebuda, en la seva resposta, però vostè acaba de dir que la tortura no és útil.
No, no, claro que no, la tortura no és útil. Després en parlem d'això, deixi'm acabar això i després...
Li deixo acabar.
Bueno, aleshores, això vol dir que la gran majoria de països són signataris de la Convenció contra la Tortura, però per sota mà, per suposat que hi ha interrogatoris coercitius a que hi ha tortura, i l'estat espanyol no es lliura d'això, ni es lliura a França, ni a Alemanya, ni pràcticament ningú país, no? Mm-hmm. Per tant, és un doble discurs. I simplement el que fa Donald Trump és enorgullir-se'n d'això, no? I exhibir-ho, perquè dins la seva estructura narcisista, dins la seva manera de funcionar, anar contracorrent li agrada i és ser un protagonista, no? Però al fin i al cap l'únic que està fent és dir coses que inclús amb l'administració Obama succeïa. I els Estats Units poden fer el que facin i fan coses horroroses, però, per exemple, tots els seus manuals d'intel·ligència, etc., són públics, estan a pàgines web. Veuríem què passa amb Xina, per exemple, no? La tortura és brutal. Jo tinc alguns casos de gent xinesa que és salvatge i on hi ha un obscurantisme absolut, no sabem què passa, no? Llavors, és fàcil criticar la gent que, almenys, parcialment, és transparent, no? Deixa'm anar a la segona part de la pregunta,
sí,
que era...
Si els ciutadans són capaços de tolerar un grau de tortura pel bé comú.
Els ciutadans toleren... Sí, sobretot es fan servir eufemismes, i no parlem de tortures, sinó parlem d'interrogatoris coercitius o parlem d'una altra cosa, no? I a més, un cop més, aquest programa es diu Solidaris, hi ha gent que es mou per la solidaritat i per l'equitat, hi ha gent que es mou per la por i per la seguretat, i que és el motor de la seva vida, no? Mm. I aleshores veiem que la gent, per exemple, quan parlem de tortura en abstracte, quan parlem de Guantánamo, rebutja la tortura de manera massiva, no? La considera inacceptable. Quan estem parlant d'amenaces directes, estem parlant de gent, diguem, amb radicalisme islàmic que la puc tenir aquí, aleshores, bueno, tenim un dintell diferent, no? Perquè m'està afectant a mi. I aleshores, a l'estat espanyol, per exemple, tenim enquestes que diuen que un 50, 55, 60% de la població recolzaria el fer servir tècniques fora de protocol, anomenem eufemísticament, amb persones que poguessin suposar una amenaça terrorista. Per tant, un cop més hi ha una doble ètica segons si m'afecta a mi o no m'afecta a mi. Respecte a que deia vostè, respecte a si la tortura serveix o no, miri, la tortura, agafant una persona individual, no serveix. Primer, no serveix perquè des del punt de vista biològic, si jo un cervell el sotmeto a l'estrès de no deixar-lo dormir, de donar-li malament de menjar, de tenir-lo constantment sotmès a la por, aquest cervell recorda malament, recorda de manera distorsionada, no té l'atenció adequada, no té la concentració adequada, per tant el que fa és uns errors...
Construir una realitat diferent.
Uns errors de percepció molt importants. No? A més, sabem, hi ha models de simulació per ordinador d'interrogatoris, sabem que sota pressió i quan un està pensant més en salvar-se que no realment amb el dilema que li planteja l'altre, un fa males eleccions amb dinàmica de jocs, parlem. Estem parlant ara amb models matemàtics en dinàmica de jocs. No? I a part d'això, mai un torturador o un interrogador, parlem d'un interrogador per no fer servir un llenguatge tan catastròfic, sap realment el que sap l'altre. Per tant, hi ha un component que és, si vols tu, econòmic. Quanta gent innocent haig d'interrogar perquè hi hagi una persona que potser tingui una certa informació vàlida, no? I en aquest sentit, molts cops la tortura no s'empleia des d'una perspectiva individual, sinó des d'una perspectiva col·lectiva. I el que fem és detingo un grup de gent perquè no sé massa bé per on investigar, els interrogo i trobo una sèrie d'informació que potser el 90% no val per res, però si hi ha un 10% que em val, doncs mira, tot això que tinc per anar treballant. No? I el que diu, per exemple, l'informe del Senat nord-americà de l'any 2015 sobre les tortures a Guantánamo, el que diu és tots els esforços que s'han fet seguint línies falses d'investigació derivades d'interrogatoris coercitius que li han costat una fortuna al país i que al final no han aportat res realment a la lluita antiterrorista, no, ja no èticament, estem parlant econòmicament, no tenen ninguna justificació. Per tant, al final, la tortura té que veure més amb la sensació d'un polític de que està fent tot el que està en la seva mà i que amb ell no l'enxamparan per aquí, i probablement amb diguem, un cert nivell d'intervenció policial o d'intel·ligència que no fa cas, diguem, del que els veterans et diuen, que és que quan tu fas servir la coerció el que aconsegueixes que una persona es tanqui en banda i que es dediqui només que a resistir, i en lloc d'això no intentes establir uns ponts de col·laboració, uns ponts de diàleg i intentar buscar la informació per unes vies en què l'altre senti realment amb necessitat, diguem, de xerrar, de col·laborar, de tindre un diàleg constructiu. No?
Doctor, em diuen que a vostè no li agraden les xarxes socials. És un mecanisme de protecció psicològica?
No. És simplement que rebo moltíssims mails cada dia i només em faltaria sobre tindre Facebook i aquestes coses, no?
És una qüestió de practicitat.
Però fixi's, per exemple, molta gent amb la que jo treballo d'Amèrica Llatina reben més informació per Facebook que no per la via normal, no?
Sí.
I molts cops es difonen més les coses per aquesta via. O sigui que és més una mancança meva que no...
Fa més de 20 minuts que xerrem i si li dic la veritat m'ha passat volant. Moltes gràcies per haver vingut als Solidaris. Doctor Pau Pérez Sales, expert en psiquiatria a l'Hospital de la Paz de Madrid.
Moltes gràcies a vostè.
Gairebé l'hora, però abans deixeu-me conclusions que hem tret de la conversa amb el doctor Pérez Sales. Que utilitzar eufemismes ens predisposa a tolerar la tortura si ens veiem amenaçats de prop, això ha dit. Que a l'Estat espanyol gairebé un 60% de la població ho justifica i que la tortura no serveix per allò que molts governants volen fer creure. I en matèria de pau i de refugi també ha dit que donar autonomia i dignitat a les persones que fugen d'una guerra és molt més útil pels països d'acollida que no pas tancar fronteres i posar traves.
Dades científiques contrastades avui als solidaris, que posen de manifest que l'estabilitat emocional, l'estabilitat psicològica de les persones, també és un dret fonamental per esdevenir persones lliures. I el que també està contrastat és que nosaltres tornem dissabte que ve. Avui han contribuït la Rosa Silloé, en Josep Maria Marçà, en Lluís Gómez, la Blanca Busquets, la Marta Molina, l'Eva Pineda, en Ricard García, en Roger Fontarnau i l'Adrià Bas. Contents de donar veu a les persones que porten solucions. A les 3, dissabte que ve, a Catalunya Ràdio i a qualsevol hora, quan vulgueu, a catradio.cat i a les xarxes socials. Adéu-siau, que vagi bé!
La matinada del 26 al 27 de febrer, Catalunya Ràdio munta una finestra indiscreta de pel·lícula.
Dilluns a la matinada, l'Òscar som nosaltres.
Àlex Gorina, Desi De Fet, Marta Armengou, Fausto Fernández, Guillem Marí, Dimas Rodríguez, Josep Maria Bunyol, Ferran Auberni, Alfons Gorina i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Guanyarà La La Land, guanyarà Time Code, guanyarà Moonlight, guanyarà Tony.
Participa en la porra dels Òscars que trobaràs a catradio.cat. Podràs guanyar una Smart TV 5 estrelles.
Guanyarem nosaltres.
Dilluns passa una matinada de pel·lícules
de 2 a 6
amb Catalunya Ràdio.
L'Òscar som nosaltres.
Amb el suport de Movistar Plus.